Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. De nou, el mes de febrer ja el tenim aquí. Està res a punt de començar. Barcelona se submergeix en aquesta intriga i l'emoció del gènere negre, perquè d'aquí una setmana comença Vicena Negra, la setmana de la novel·la negra, i d'aquí aquest Murder on the Dance Floor, en català Assassinat a la pista de ball, que estem escoltant de la cantant anglesa de pop Sophie Ellis-Bextor, que, per cert, aquest mes de gener ha viscut un resurgiment viral després de la seva aparició a la banda sonora de la pel·lícula Saltburn, dirigida per Emmal Fennell. Una pel·lícula que, per cert, us diria que és de gènere negre, però cal veure-la perquè no et deixi indiferent i és gairebé inclassificable. En tot cas, escalfem motors, perquè aquesta setmana de la novel·la negra està a punt de començar i fa que Barcelona es converteixi durant uns dies en la capital d'aquest gènere. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque, la sotsdirecció. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Guions, Candela Figueres.
Molt bona tarda.
A la producció, Ferran Capdevila, Uri Francisco, et tenim al cor, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, al món digital, a la vida pràctica i la interpretació simultània. Un dia més, Marta Medina, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Paula Moreno està bé aquesta entrada.
És que sempre
nerviosa. Encara estàs nerviosa?
És que sempre no sé què dir. Veus, ja estic parlant de més.
No, però molt bé, bona tarda.
Ja ho dius bé,
sí,
eh?
Sí, un bona tarda.
Vale, sempre diré bona tarda.
És correcte, és correcte. Mai pots fallar amb un bona tarda.
És que vale, no hi ha marge de...
Bona tarda, directa.
D'error. Vale. I qui... Bueno, no em feu parlar. Paula Moreno, el món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
La Casa de les Boines no és una vila, ni és un topònim. És un... una botiga.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, que repassem el menú que us hem preparat per aquest primer dia de la setmana. Recordem darrer dilluns del mes de febrer. D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després la Marta Hart, que avui farà la digestió amb el Marc Balcells. És especialista en delinqüència contra el patrimoni cultural. Després que ahir la Gioconda, pobra Gioconda, tornés a patir un nou atac vandàlic o reivindicatiu. I d'aquí, Hart, que partirem. Estem davant d'un nou cas vandàlic o reivindicatiu?
Sí, o les dues coses.
Atacar l'art és, per tant, la millor manera de transmetre un missatge social? les respostes a l'hora de la digestió, avui amb Marc Balcells, i després arriba el xèrif de la informació. Quarts a quatre posarem la gent del dia amb en Pau Massip, ja ho sabeu, amb ell repassem el que ens marca aquesta setmana l'actualitat informativa, i a continuació parlarem amb la gent de Verificat perquè ens parlin aquest dilluns sobre la veritat sobre els contagis de xarampió a Europa. I avui, al cacau de les quatre, seguirem parlant d'actualitat i ho farem amb l'Albert Lladó, que acaba d'escriure Contra l'actualitat. El periodista i escriptor ens convida a fer-nos 30 preguntes davant la robotització, diu, del present, i a partir de les 5... Anem aïllant les veles, i perquè ens hi endinsarem al mar, perquè avui l'espai gastronòmic del Fabricació, Jarque, Candela, Medina, Bona Teca...
Com sempre, no?
D'en Pau Gascó, que avui ens proposa una ruta marinera.
Sí, i avui, a més, vindrà acompanyat d'un sorteig. No?
Uns quants musclos. No.
Millor. Un menú que, a més, ja circula per xarxes i està tenint molt d'èxit.
Ah, com que circula per xarxes? O sigui, ja puc començar a xafardejar on està, què és? Val, fantàstic.
Entra a l'Instagram de Fabricació Pròpia.
Dèiem que circularem pel mar, però ja podeu començar a circular per les xarxes. Per què? Hi ha aquest sorteig, deia la Jarque, que ja està actiu. Us podem dir que, si voleu tafanejar ja, us ho explicarem millor a partir de les 5, però afanyeu-vos, perquè si entreu al nostre compte d'Instagram, Fabricació Pròpia, trobareu aquest sorteig actiu relacionat amb Pau Gascó. Sou de carxofes?
No. M'encanten.
No.
No?
No
doncs encara no. Em doneu motiu més.
No us agraden?
Les heu de provar. Però les heu... O sigui, les heu provat i no us han agradat.
Ho porto com una llosa.
Em falta provar la seva, sí.
Sí? Doncs no patiu. Entreu ara mateix a l'Instagram del Fabricació Pròpia.
Bona.
I allà se us explica què heu de fer per participar en aquest sorteig. I si encara voleu més, a partir de les 5 us ho acabem d'explicar amb Pau Gascó. De fet, avui el Pau ens proposa aquesta ruta marinera. Sortim a la mar per fer ranxo, balandres, simitombes, esmarris, suquets, pescaretes. I per arrodonir aquest montàs acabarem avui el dilluns parlant amb ell.
Hem quedat després de Nadal, de veritat, estarem aquí.
Sabrem què opina Josep Maria Minguella sobre el comiat, que ens assabentàvem ahir de Xavi, de la banqueta Blaura. Tot això i més aquí al Fabricació Pròpia d'aquest dilluns. Set minuts que passen de 2:45 de la tarda. Ens hi posem, obrim Realitat Paral·lela. Vol baixar el... Nena, baixa el volum.
És que està molt bé aquesta sintonia. De fet, és molt millor que el que pugui dir jo.
Fa molta ràbia que et diguin nena.
Sí, i més quan tens gairebé 40 anys. I a mi encara m'ho diuen, a vegades.
A mi també.
Com que no, som les petites, Mercè, no? Som les petites de casa,
sí.
Dels germans.
Però és bon senyal, no? Que us diguin nena.
No sé què dir-te.
Què vols dir?
Bueno, perquè ens veuen joves. Us veuen jovenetes.
A mi no m'agrada gaire que m'ho diguin.
Perquè em diguin pel nom. A veure, bon any, Marta Jarque.
Molt bon any, Mercè.
Avui, a la Realitat Paral·lela, parlaràs de gastronomia.
Sí, perquè avui Catalunya s'ha despertat amb el cel molt grisot, de color plom, i ja us dic que no es tracta de bandes de núvols alts i mitjans, que no us enganyin, és encara la fumera dels 18 milions de calçots que es van coure ahir durant la gran festa de la calçotada de Valls. Això és la Salsa, Mercè, tu ja els coneixes, són el grup de balls els Figaflowers, que per cert seran aquest dijous aquí al Fabricació presentant-nos el seu disc El Sotada, i per tant és que això m'anava... Com ho diuen
com
allò?
Com a calçot a la salsa.
Com a calçot a la salsa. Ahir, per cert, tenien un estant a la plaça del pati de Valls, epicentre d'aquesta festa, on s'hi celebra, ja sabeu, el concurs dels concursos del bon català. Un concurs també amb molta salsa, que és el de menjar calçots. De fet, aquest matí l'acompanya el Magiro a la caravana, ha parlat amb el guanyador del concurs de calçots d'aquest any. És l'Antonio Hernández García. Se'n va cruspir 240... 3 quilos 60 grams en els 45 minuts que dura el certamen.
És un certamen de calçots
de fons.
O sigui, quan va acabar de menjar, pesava 3 quilos més.
Sí. I tot de ceba, farcit de ceba.
Tu saps la de pets que et tires després? Costen de digerir,
No, és que no fas digestió.
No vagis amb el cotxe amb ell després al viatge de tornada allà on sigui.
T'assegures que aniràs més ràpid, això, si aniràs propulsat.
Mare meva.
3 quarts d'hora intensos de suor, que el de Santa Perpètua de Mogoda, que és d'on era aquest participant, li van servir per proclamar-se campió després de provar-ho sense èxit en 7 ocasions. És a dir, que ell ho va anar intentant i a la 8ena va anar a la vençuda. Aquest matí treia ferro a aquesta gesta a la caravana, escolteu.
Penseu, sempre ho dic, sembla més fort que el que és en realitat, perquè el calçot és, ja sabreu, és molt diurètic, és molt, molt, quasi tot és líquid i al final... Pues bueno, són 3 quilos que estan a la panxa, però no és com si et menges 3 quilos de croquetes o 3 quilos de carn.
Bueno. Mira, els companys, jo entenc les declaracions, ell vol treure ferro, perquè això només normalment es fa, no? Quan treus bona nota a un examen, dius, bueno, patampó,
no n'hi ha per tant.
Exacte, era molt fàcil.
Però se'l mengen amb tu, se'l mengen amb salsa o se'l mengen sense salsa?
Sí, amb salsa, a una mà el calçot i a l'altra el porró, perquè també tenen com
el
cole, saps?
El kit, no?
Exacte, i sí, estan separats com amb una, com a l'administració pública, saps que a vegades els separen els, com amb una mena de panells?
Sí, de panells com translúcids, sí.
Exacte, doncs estan separats així.
Es catxiga.
Exacte, pitet, porró i calçot, i la salsa, i anar sucant, i després la gent va de bòlit portant-lis, clar, els calçots i les salses, perquè allò ho han d'anar renovant.
Estan obligats a sucar la salsa sempre, o poden menjar-se'n algun sense...
Aquí el que compta és el calçot.
La salsa
el que passa que amb salsa...
Ajudarà,
passa millor,
no?
Passa millor.
Ah, però també passa millor. Omple. Bueno, bé,
aquest home hi traia ferro, però a mi no se m'ha passat per alt una cacofonia que ha sortit en aquest tall i que aquí també...
Ja hem notat.
Hem notat, i que jo crec que és el crit d'auxili dels budells de l'Antonio Hernández, que no se n'ha adonat, però escolteu, sonant així.
Penseu, sempre ho dic,
A veure, això no està modificat.
No hi has afegit com un lleó, també?
Però i els companys de la caravana no han posat aquest efecte de so? El José Matosas no ha afegit, mentre feien l'entrevista, aquest efecte de so, vols dir?
Mira, això potser sí que pot ser.
És que, clar, és que sentir un lleó és una mica estrany.
A veure, Paula, tira.
Ens haurem de preguntar.
Penseu, sempre ho dic, eh?
Jo crec que té pinta Matosas, això,
sí?
Sí.
No ho sé per què. Sí que es veu ben clar,
no
sí.
No ho sé, li haurem de
preguntar. Quan ho he sentit, a mi m'ha sobtat.
Clar.
Dic, clar, aquest home, exacte, té un tigre a l'estómac, però que a mi tampoc m'hagués estranyat, perquè és que, esclar, menjar-se 3 quilos 60 grams de calçots, això ha de tenir algun tipus de conseqüència. Bé. Jo encara estic tocada.
Tu estàs tocada,
jo estic tocada
encara.
Ahir rondava per la comarca de l'Alt Camp i em vaig despertar amb l'oloreta de ceba tendra i a l'entrada va arribar fins a l'habitació. Un rastre que vaig anar seguint, no em va caldre el Google Maps, i vaig arribar a la plaça del Pati de Valls, on s'hi celebrava, com dèiem, aquesta macrofesta del calçat.
Una mica com el lleó de l'Antonio. Vull dir que, no?, vas anar seguint el rastre.
Exacte, em queia la bava, a més perquè a mi els calçots m'agraden molt i ja se'm va obrir l'estómac. El fet que Valls també compti amb el campanar més alt de totes les esglésies parroquials de Catalunya amb 74 metres també em va ajudar a l'hora de trobar-lo, saps? Perquè t'hi vas acostant i ja veus el campanar. És com la Torre Eiffel de la Terra Ferma. Ara, a més, l'estan restaurant i està rodejat tot aquest campanar de bastides metàl·liques que fa que encara en recordi més a la icònica Torre de París.
He de fer-te un apunt aquí, Marta. Em sap greu corregir-te, però Terra Ferma...
No,
Terra Ferma acostuma a ser més Lleida i allà tenen el campanar de la Seu Vella, que aquí has generat una polèmica, crec que innecessària.
Però és ferma o no la terra allà també? Sí, tant que és ferma. Si no, no hi creixerien els calçons.
Ho és més a Lleida, però bueno.
Però escolta, ha quedat molt poètic.
Poètic, sí. Només ho deia perquè no ens denuncien els de Lleida.
Ahir a Valls, 42a edició de la gran festa de la calçotada, s'hi servien calçots en totes les seves modalitats i per tots els racons i places del poble. Jo, personalment, ja sabeu que a mi m'agrada provar menjar, soc golosa.
Sí, home.
Vaig provar un risotto de calçots boníssim, oh, una coca de calçots extraordinària. Oh. Vaig comprar per 15 euros el pack del calçot, que constava únicament de 10 calçots, un potet de salsa, un pitet i un tros de pa. No em van donar ni els guants, cosa que em sembla molt car.
No, guants no, Marta.
Ah, no? Per què?
Perquè no es mengen guants.
Una calçot, no es mengen guants.
Mira, jo vaig menjar també calçots de dissabte i encara... Veus?
Tens les ungles negres.
És igual, és com qui va a la batalla. Has de tornar amb
brut. Clar, que es noti.
Clar, què és això de posar-vos guants?
També us dic plàstic, que extra aquest pack em vaig comprar una Coca-Cola per tirar avall i treure'm l'olor de ceba de la boca, que això és molt important. La Coca-Cola per tirar avall, per refrescar, i així pots anar menjant calçots sense
parar.
Molts estrangers curiosos ahir també... Mare meva. Jo crec que és l'estómac, eh?
Jo crec que és un efecte sonor que està artificial.
Però, per favor, comprovem-ho. Podem enviar-li el tall,
home,
Ferran, a...
Ja ho estan fent.
A Valda.
Jo crec que és l'estómac del senyor aquest, l'Antonio Hernández García, que no està bé. Això ha de tenir alguna conseqüència. Ah. Més enllà de l'orgull de ser la persona que més calçots es menja.
Potser tenia un mini lleó dins de l'estómac que se'l va implantar només per poder anar al concurs. Seria...
Home, o van guanyar el premi entre els dos.
No, i perdoneu, això també anima. Vull dir, quan estàs allà que estàs ben fart i de cop i voltes...
Com si tinguessis encara un budell buit.
Correcte.
Bé, com us deia ahir, a més dels lleons i de l'Antonio Hernández, que va ser el gran heroi d'aquest concurs de calçots, hi havia molts estrangers curiosos, molt descol·locats, i és que això de les festes gastronòmiques no ho toquem només els catalans, com sabeu. Se'n fan per tot el món i n'hi ha de força sonades, com ara la festa del testicle de Rock Creek Lodge, Montana. La Festa dels Testicles se celebra al setembre a Rock Creek Lodge i reuneix anualment a uns 15.000 fanàtics dels testicles de toro, en castellà són les criadilles, en català no he trobat la traducció.
Lletons?
Molt bé.
Podria ser? Ho miro. No ho sé. M'he tirat a la piscina sense saber-ho.
Havies d'haver fet un candela.
No. Lletons.
No, potser no.
Sí que pot ser.
Tindria.
No sé
sí.
si seria els lletons. Sí, sí són de toro. Sí. Bé. Sí. Se'ls mengen arrebossats i marinats en cervesa i els organitzadors al web apunten que, a diferència de la Festa del Calçot, la Festa del Testicle no és una cita per tota la família. Perquè es veu que, a més d'això, hi ha alguns tipus de balls, la gent va una mica lleugera de roba i es veu que és això, un festival només per adults.
Val.
I dels testicles, com deia la Candela, dels lletons, passem a les raves i viatgem fins a Oaxaca, Mèxic.
Potser es diuen més que lletons menuts, eh?
Menuts.
Estic mirant aquí perquè...
A mi em sona lletons, però...
Però els menuts són les vísceres comestibles d'un animal que no formen part de... Bueno, com cor, sí. Morella...
Com de la carcassa.
Sí, sí. Bueno, ara, espera't un moment. És que és molt fort. La meva mare és carnissera. Era carnissera. Li vaig a preguntar.
Pregunta-li. A veure, què
ens en digui. És interessant per això que se'ls mengin arrebossats, no? Perquè l'arrebossat ja sabeu que fa bona qualsevol cosa. És a dir, per una cosa, si no t'agrada gens, l'arrebosses... I és boníssima.
I ja està.
Sí, això. Per tant, no sé si aquesta gent és, evidentment, o és com diuen, doncs, tan fanàtica dels lletons. Bé, ara, com dèiem, estem a Mèxic per parlar de la nit dels raves, que és una tradició centenària i se celebra a Oaxaca, això és a Mèxic, cada 23 de desembre, per tant, és una festa nadalenca. Els artesans d'aquesta ciutat hi exposen raves que han convertit en figures molt complicades, és a dir, no fan formes, jo què sé, una columna jònica, per exemple, que seria, una bola del món, o...
No.
És a dir,
no,
saps? Coses difícils.
Complicades.
Escenes, per exemple, vinculades a tradicions mexicanes, com ara naixements, festes en honor a la Verge de la Soledat, el Dia dels Morts o els Reis d'Orient. Fan com pessebrets amb raves. Estem parlant de la verdura, que són, evidentment, molt complicades de fer. Tot plegat amb raves que poden arribar, atenció, a dir mig metre...
Mig metre? És que anava a dir quina mida fan aquesta raba. Mig metre?
Mig metre. És un tros de raba. I poden arribar a pesar, Mercè, 3 quilos. La figureta que guanya s'endú uns bons calerons. Que, per cert, no he sentit quin premi s'endú, més enllà de l'honor d'haver estat el que més calçots t'has cruspit, el guanyador de la gran festa de la calçotada.
Parlant de cruspit, tenim última hora.
Bueno, ho he buscat a senyor Google i diuen que el nom correcte seria Turmes. Però jo Turmes no ho havia sentit a dir mai.
No, no, no.
Sí, que seguirem.
Segueix buscant.
Turmes, mira, Turmes? La meva mare m'ho
ha confirmat.
En català, correctes Turmes. Però no ho havia sentit de dir mai.
No, més els
la festa
letons,
de les
no?
Turmes.
Sí. Mm.
Bueno. Turmes. Bé, doncs acabem, si us sembla, amb una darrera tradició gastronòmica, en aquest cas de Tailàndia, perquè a més em vaig quedant mica en mica sense veu. No parlem de Turmes, parlem del Festival dels Micos de Lopburi.
Ai,
aquest és el guanyador del concurs de l'any passat.
Ah, correcte.
El que sentíem de fons. Aquesta festa de Lopburi se celebra l'última setmana de novembre, aquesta bonica localitat, que rau a uns 150 quilòmetres de Bangkok. Durant 7 dies, els micos es converteixen en els autèntics amos i senyors de la ciutat i, ja us he dit al principi, que avui repassàvem algunes de les festes gastronòmiques més curioses del món, i és que els habitants s'encarreguen de servir aquests micos un bufet lliure de fruites i viandes com a mostra d'agraïment i veneració, doncs, perquè en aquest país, en aquesta ciutat, els micos doncs, són animals
sagrats.
Pràcticament sagrats. Seria com un gran bufet de Narbona, però... però pels micos, que per cert, Mercè, vull que ens visita. Digues. El Pau, pregunta-li...
Home...
perquè ell hi va estar, ara, la setmana passada. A Narbona, i ens va enviar unes fotos amb unes... Era com un còctel de gambes, però tot de llagostes i gegant.
Bo.
Per tant, pregunta-li com li va anar. Micos, jo veig micos amb hipoglucèmia, perquè els hi porten moltes fruites, i això, vulguis que no, la fruita té sucre.
Home, sí, vull dir, això fa una pujada de sucre, res, ràpid.
Per tant, hem fet un repàs, i jo penso que la millor segueix sent la nostra, la calçotada de Valls, que ja us deia, ahir doncs, vaig assistir-hi, i realment no m'he tret la pudor de ceba... O l'olor, l'aroma. L'aroma de ceba tenda.
Escolta, recordeu, com deia la Harke, que aquest dijous tenim calçotada aquí en fabricació pròpia, sí. Amb els Figa Flowers, que acaben de treure nou disc, es diu així, calçotada, i el vindran a presentar. Que no sigui que aquí fem una calçotada.
Posa't el pitet,
M'agrada. Que et caurà la
baba. Els calçots.
Fem una cosa. Avui no tenim el Francisco, però tenim a la Medina, que em sembla que hi ha alguna cosa que no es pot treure del cap. Vinga, Meri, va. A veure, què ens portes avui?
Un examen no. Podeu estar tranquil·les.
Home, per favor,
bé,
no. Que això
home,
és
clar, ja
vam
tenir prou, eh?
No, perquè això només és quan fas exacte
clar,
a la teva secció, però
avui
el Luri no ens ha fet cap examen. No ens ho facis, tu.
Algun de consciència, potser sí.
Sí, de consciència sí, però...
Hem d'estar tranquil·les.
Sí, podeu estar tranquil·les, que un examen no és.
Va, bé, vinga.
Us posaré una cançó i vull que, si escoltant només aquesta cançó, endevineu de què us vinc a parlar.
Ah,
ui,
vinga.
Què
ens inspira, aquesta cançó?
Us inspira alguna cosa?
És la Natasha Bedingfield?
Sí.
O...
Correcte, perquè jo recordo que era dels 90, aquesta cançó.
Dóna'ns opcions, Meri.
Sí, sí. Va, us donaré opcions. Ah, vull fer un revival dels Virals.
Val.
Bueno, podria ser.
Encara hi tocaríem alguna cosa, aquí.
Sí. Encara pillaríeu una mica. Bé, vull fer un directe i ja em quedo sense excuses per venir aquí.
Un directe a Instagram.
No, aquí. Vol fer antena.
Ah, val.
Entenc que és això, no? I
sí,
estàs
és que no
temes.
Vull barrejar conceptes. No...
D'acord.
O sé, trobo a faltar l'Uri i em quedo sense excuses per dedicar-li aquesta cançó.
Sí. Home, la sé. Marta, no calia cançó.
Ah, a veure. Sé,
si no sabies com dir-ho en veu alta, doncs ja està dit, no?
A veure, què és?
Doncs no.
Ai!
No. Efectivament, no, noies. La D, totes són correctes.
Ah, veus? Per sort no comptava, per sort no entra examen.
O sigui, vols fer un revival?
Mm-hmm.
Vols fer directe, perquè això ja som conscients?
Exacte.
I enviem una invitació a l'Uri.
Exacte, Uri, si ens estàs escoltant, que segurament
pobret.
Sí. Aquesta cançó va per tu.
Uri, Francisco, mucho ánimo y a recuperarse pronto.
Doncs mira, mai més ben dit. Ai, filla.
Comencem amb la... que ens hem de centrar una mica, i és que vull fer un revival de la meva antiga secció, els virals d'aquesta setmana, i us aviso de caminar fort. Ruptures i aparellaments.
Ui!
Però tenen a veure amb aquesta cançó que estem escoltant,
Exactament.
Eh?
Exactament.
Ah.
Parlem de Qualquiera menos tú. Us sona?
No,
no. Gens,
però,
per res.
Però doncs has de dir què és, perquè ara diu Qualquiera menos tú, pot ser un llibre, pot ser una cançó,
doncs
pot ser un disc.
Una pel·lícula.
Una pel·lícula.
Dirigida per Will Gluck i protagonitzada per la Sydney Sweeney i el Glenn Powell.
Diré,
em sona tot a xino.
Sí. No us preocupeu, que per això ja estic aquí. Qualquiera menos tú ens explica la història de dos convidats a un casament a Austràlia que poc abans de viatjar tenen una cita desastrosa. I, bueno, tot i així, decideixen fingir que són parella durant la boda per evitar preguntes incòmodes sobre la seva vida privada.
Pot ser que aquesta pel·li l'hagin penjat fa poc a Netflix?
Em sembla que no és a Netflix.
Ah, doncs aleshores,
no és al cinema.
Amb alguna plataforma.
Un negatiu, Candela.
No, dic Netflix justament perquè l'altre dia vaig entrar i em va semblar veure una cosa així d'interessant que vaig passar pàgina ràpid. Però no dic ara que fos allò.
He de dir que no estic segura. Em pilles una mica ara.
Ara vaig a mirar.
Vinga, comprovem-ho.
El drama comença fora de la pantalla, i és que el passat maig el Glenn Powell, conegut per sèries com Scream Queens, va començar el rodatge, i aquest home sortia amb la Gigi Paris.
Ui.
Tu la coneixes, la Gigi Paris?
No, però clar.
Jo tampoc.
Hi haurà mantega.
Aquí ja es nota que hi ha mandanga.
El Glenn sortia amb la Gigi Paris, que és una model.
Sí.
Amb el rodatge de la pel·lícula es comencen a publicar imatges que mostren la química entre el Glenn i la Sydney, que és la protagonista femenina.
Val, i que no és la seva parella.
Exactament.
Però que són la parella a la ficció, diguéssim, a la pel·li.
La parella que veurem en pantalles.
Ui.
Això comença a crear una miqueta d'expectació a les xarxes. Encara més crea la Gigi, la nòvia d'en Glenn, que, vinga, deixa de seguir a la Sydney.
Ui, això ja és definitiu. Això ja el Borja ja ens ho diu sempre.
Aquí hi ha un llenguatge de xarxes.
Exactament.
Això, un dia ens has d'ensenyar com s'interactua la xarxa.
Hem de fer només una secció que es digui els enxarxats i de dir qui segueix i deixa de seguir i fer teories conspiranoiques.
Perdona, hi ha emoticones que volen per allà, que circulen, que volen dir moltes coses i que...
Tens un podcast?
Perdudíssima.
Copeta, eh? Vull dir, mira, ara després anem al Toni Arbàs a proposar-li.
Vinga, a les setmanes, endevineu com continua això?
El què?
Endevineu com continua això a les setmanes?
Home, malament.
Fatal,
això.
I tan fatal que la parella trenca la relació.
Veus? Que no sigui màrqueting, això, Medina? Que no ens hagin aixecat la camisa?
Espera, no t'avencis.
Pot ser. La pel·lícula es va estrenar fa tan sol 10 dies, el passat 19 de gener, i ara s'ha viralitzat a xarxes després de mesos d'espera. Molta gent fa un tren ara mateix amb la seva parella sortint del cinema cantant doncs, aquesta cançó que estem escoltant. I bueno, hi ha qui pensa com vosaltres, hi ha qui diu que és màrqueting, hi ha qui diu que no, i el que diu la Sydney és el següent, que continuo, procediré a llegir-ho, vale?
Vinga.
Simplement estàvem rodant una pel·lícula divertida i meravellosa. Penso que el que va veure la gent és que, bé, ens ho estàvem passant fent la pel·lícula.
Vols dir que no sigui això, clar. Bueno, és una bona reflexió.
Em sembla que no està a Netflix, Candela? He fet una breu investigació.
No, està, ho hem dit, està al cinema.
Ah, perdó.
No, hi ha HBO Max, crec, també. Però,
doncs, a veure...
Pot ser?
No ho sé. Home, bueno, escolta, aquí hi ha...
Segons, a partir del 25 de novembre de 2023. Disponible en qualsevol plataforma. No, disponible en HBO Max. Bueno, això Google. Senyor
23,
Google.
Dius?
25 de novembre del 23.
Ah, carai, doncs això ja fa temps.
Potser ho peta tancada més tard cine. Bueno. O almenys el meu Google m'està dient això.
Sí.
Però, un moment, centrem-nos en l'important. Les fotos. Sí. Les fotos.
Home, ja les fotos dient tot.
Jo crec que és montatge.
Muntatge. Sí, la Harke també creu que és muntatge, no?
Sí,
pinta
totalment.
Muntatge.
Pinta molt.
I la declaració, no?
Home.
Que, a més, és una declaració molt oberta a interpretar.
És una declaració de que parlin, que ens importa una...
No, que parlin. No, que parlin i que hi hagi... Perquè mentre en parlin, al final aconsegueixen el que volen, que és el màrqueting.
Clar.
No et dic res, només et dic que som amics i que ens ho vam passar bé, no t'estan aportant absolutament res, i les fotografies, doncs mira, depèn de quina perspectiva l'agafes, depèn de quin angle penses una cosa i depèn de quin angle en penses una altra.
Literalment és això.
Ben dit, Candela.
Gràcies.
Bé, escolta, però la cosa va quedar aquí o encara va més?
Bueno, només volia donar la meva opinió. Que és
per
això.
Favor, volem escoltar-la, sisplau.
Tota aquesta situació ha estat molt convenient. O sigui, al final hi ha qui diu que feia molts mesos que ho havia deixat amb la Gigi.
Veus,
o sigui,
Gigi.
Que la relació s'havia trencat mesos abans de començar a gravar.
Veus,
llavors, si ho has deixat amb la teva parella, es l'està parlant tant, alguna entrevista d'aquestes que és casual... a Red Carpet, per què no ho dius que ho heu deixat? Perquè és molt convenient. Llavors, simplement, que és màrqueting.
Ja està.
Bueno, ja està.
Pues filla, val la pena la pel·lícula o no?
Encara no l'he vista, però podríem anar a veure-la.
Veus, Mercè?
Sí, és, té pinta que no, diu la Paula Moreno, ja apunta.
La teva edat, vostra generació, aneu al cine? És a dir, és un plan d'anar al cinema sí. plegades? Sí?
Sí, sobretot pel que estudio és molt important anar al cinema. Hem d'anar al cinema, que s'està perdent i no.
Molt bé. Molt bé. Mengeu crispetes?
Última pel·lícula sí. que has anat a veure.
Ostres, ara mateix em pilles, Mercè, quedaré fatal.
Home, no, tia, que vas a dir que hem d'anar al cinema.
Hem d'anar al cinema, però és que faran pilles.
Inventa tu.
Ja, però no,
Heimer,
no
soc mentidera.
Ah, no, vaig anar a veure Barbie, clar.
No, ja, fa dies ja, que vas anar al cinema. Sí, sí, sí.
Pobre Harke. Però ai, pobre Harke, pobra Medina.
Soc molt cinèfila, clar, sí, però sí. també soc molt pobra.
La... Mira,
de... Sí, sí, la butxaca... A veure, no ens enganyarem.
No, això sí,
ens enganyarem.
És veritat que és complicat.
També vull dir una altra cosa, Mercè. Mira,
què més, a veure...
I és que no puc marxar...
Et pot sortir car o no, això?
No.
Vinga, va.
No puc marxar sense explicar... un fet insòlid que he viscut. I és que estava jo venint a les meves pràctiques superfeliç, perquè com m'estimo jo les meves pràctiques, Mercè, que les
estic la becària.
I m'ha passat una cosa impensable.
Què t'ha passat?
He rebut una notificació de Vinted. Oh! Que, bueno, això res estrany perquè rebo moltes.
Ah, impensable, anava a dir, si no, és molt pensable.
No, això. Bueno, el que he rebut, ja sabeu que m'ha sobtat pel contingut i la nacionalitat.
No m'ho diguis pas. De França, bé, aquesta notificació?
Literalment, de França.
Ui, però si són els seus amics?
De francs. Jo no estic recuperada. He de dir, no estic recuperada, perquè és que estic flipant. Us llegeixo el missatge.
Si us plau.
Què ho voleu, en francès, o en espanyol, o en català?
No, en català sí pot ser.
Home, l'idioma sí. que tu et sentis més còmode.
Jo prefereixo en català, a veure.
No, no serà en francès, que no sé francès.
Vinga, doncs en català. A veure.
Vale. Hola, em preguntava si es veu molt la taca. Pots fer una... És que ho estic traduint simultàniament.
Bueno, però tu ets intèrpreta, llavors ho faràs molt
sí,
bé.
Sí. Pots fer una foto més general de la part de darrere del pantaló, si us plau? Gràcies.
Per avançar.
No,
o sigui, tu estàs venent un pantaló, eh?
Ja estic venent un pantaló. Uh-huh. I el pantaló té una costura molt gran darrere. Uh-huh. I la senyora francesa m'escriu i em demana una foto, però en comptes d'una mesura, una tal... No, em demana, si us plau... per avançat, gràcies, si us plau i per favor, una foto general. O sigui, no em demana 800 coses. No, em demana una i amb si us plau i no sé, és que...
Ho has trobat estrany,
estan
no?
canviant els francesos, estàs demanen estrany. Sisplau, sí. perdó, són molt... simpàtics? Mm-hmm.
Sí, no sé, volia veure què pensava.
Pot ser que sigui un fake o...?
Sí, potser estava malament l'ubicació.
Pot ser una catalana
marketing. Sense passar per francesa. Marketing. Perquè això una francesa no t'ho diu.
Pot ser que s'hagi menjat un bon croissant, està molt contenta.
Avui,
la primera hora del matí.
Bon dia.
Pot ser dels Pirineus.
Ah, clar, de la Catalunya Nord.
No sigui això.
De l'EP Pinyan, Pere Codonyà.
Bueno, escolta, ens faràs el seguiment de com ha acabat tot plegat?
Sí, quan envia el paquet faré seguiment.
Però ha de ser una costura molt totxa perquè la gent es pensi que és una taca, no?
Sí, és que és molt totxa, jo no pensava vendre aquest pantaló.
Per seriós, estic venent unes ulleres a Vinted, seguint una mica els passos de la Medi.
I com va això?
Fatal. Les estic venent a 80 euros i me'n demanen 50, dic, a veure.
Va, no, home,
tampoc que m'esteu regatejant a 30 euros.
Sembla que no hagis après res de la Medi. Vull dir, sí, ella sempre fa... rebaixa el 80%. O sigui, és la cosa més descarada que hi ha.
Només m'escriuen francesos.
Però, perdona, però trobo que per 50 euros encara està prou bé aquesta oferta que et fan.
Són molt cares, Eren molt cares.
Jo encara segueixo un Wallapop.
De tant en tant, la Marta i jo ho anem parlant, jo sóc una mica la seva coach i estem negociant
bé,
encara.
Ho estem treballant.
Fem el seguiment dels dos productes, si us
plau.
Va, 3 minuts que passen de les 3 del migdia. Aquí el Fabricació Pròpia anem a publicitat. I a la tornada, ja sabeu que cada dia el que fem és buscar una penúltima hora d'un tema d'actualitat. I avui parlarem d'aquests 4 anys del pas del temporal Glòria pel litoral barcelonès que va provocar la destrucció d'un dels ponts més estimats de casa. Parlem del Pont del Petroli de Badalona. Anirem fins allà.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Gairebé 6, que passen de les 3 de la tarda, ara ho dèiem. Aquesta setmana s'han complert 4 anys del pas del temporal Glòria pel litoral barcelonès. Un dels molts efectes del Glòria va ser la destrucció de part del pont del Petroli a Badalona, un pont que entra 250 metres cap al mar i que és un símbol, com dèiem, de la mateixa Badalona. Va ser construït el 1879 per la descarga de productes petrolers, però que amb el pas dels anys doncs, va perdre els seus usos industrials per convertir-se en una atracció turística. I tot un símbol. De fet, l'empresa encarregada de fer aquest nou disseny ha estat Enginyeria Reventós, especialitzats en obres marítimes. Podem parlar aquesta hora des del Fabricació amb el seu gerent, de fet, és el Manuel Reventós, enginyer de camins i especialista en ponts. Què tal, Manuel? Com estàs? Molt bona tarda.
Força bé.
Bueno, això ja és molt, eh?
Sí. Avui en dia sí.
Tu diràs, Manuel. Escolta, es va fer un procés de participació ciutadana per decidir el disseny del nou pont, tots ho recordarem. Com us hi vau adaptar vosaltres, no?, aquesta tria de la ciutadania de Badalona? Com va anar tot plegat, Manuel?
Mira, vam fer unes quantes propostes. Nosaltres pensàvem que una era la bona, que és la que va escollir la gent.
Sí.
Però, bueno, aquestes coses mai sap com sortiran.
No, clar, i sort que vosaltres hi sou allà a l'altre costat. Ha estat fàcil d'adaptar-se a aquesta tria del que va demanar a Badalona, o no, Manuel?
Bueno, hem hagut de fer treballar una mica més al compte, perquè hem hagut de fer propostes que fossin raonables.
Clar, que sigui viable, no?
Que fossin viables, que això és el fonamental. Nosaltres teníem clar quina era la bona, però bé, si algú vol fer participacions ciutadanes, endavant.
Clar, tu diràs. Per tant, va variar bastant. O sigui, ha estat una mica, podrem dir, complicat, no?, de portar-ho a terme, Manuel.
Això no ha sigut complicat.
Què és el més complicat?
De l'elecció en depenien moltes coses, perquè s'havien de fer proves de canal, s'havien de dissenyar moltes coses, i això depenia de la solució proposada, clar.
Clar. Clar, ens hem de fer la idea que, ara ho dèiem a l'entrada, que és un pont que va de la costa fins a 250 metres cap a dins del mar. Clar, la gràcia és fer un bon mirador a l'extrem. Com l'heu pensat, no? I serà molt diferent del pont que teníem...
No, el pont serà exactament el mateix. El que canviarà és la plataforma final, res més. I l'hem pensada, per això pensàvem que era la bona, de manera que fos les accions del mar sobre la plataforma,
sí,
fossin independents de la direcció de l'onatge. Aquest és l'element fonamental.
Val, d'acord. I, clar, nosaltres des del fabricant...
I això amb una rodona ho aconsegueixes. No depèn de per on vinguin les onades.
Clar, això és veritat. Manuel, nosaltres des de la fabricació, clar, com és Badalona, i hem pensat, ostres, els enginyers que hagin de reforçar i reconstruir aquest pont, creus, hi heu pensat que hi s'hi pot cabre un arbre de Nadal ben gros? Per això, aquestes coses que vol l'alcalde.
No l'hem pensat, aquesta.
Val.
Però no ho hauria massa complicat. Un arbre de Nadal pesa poc, per dir-ho d'una manera.
Clar.
I aquesta plataforma, justament, si té un problema, és que quan l'impacte de l'onada té unes forces horitzontals bastant sèries, però cap amunt també, perquè l'aigua fa pressió cap amunt.
Clar, escolta...
O sigui, si pesa més, no té problemes.
Val. Val, si pesa més no té problemes.
Sí, el lloc per posar-ho, però bueno, jo ja té més merda que em maduren.
Ja. Pels que no tenim ni idea, Manuel, d'enginyeria, com ens hem d'imaginar aquestes feines, sobretot de construcció sota l'aigua, els fonaments que s'han de soterrar...
No, això es fa en maquinària especialitzada. De fet, es clava un clau al mig del mar, per explicar-ho gràficament. O sigui, es ve amb un clau immens, i amb un martell també bastant gran, i a cops de mall o coves.
Clar, això és així.
I ja ho tens.
És així. El que passa és que els instruments són grans.
Vale. Manuel, bona tarda. Jo també tinc una pregunta, perquè una de les figures o d'uns punts emblemàtics també, un dels punts emblemàtics de Badalona és el mono, de l'anís del mono, que precisament està ubicat al principi d'aquest pont del petroli. No sé si en aquest nou projecte de pont el manteniu, el respecteu, o si s'ubicarà en una altra banda de la ciutat.
Ni el toquem.
Perfecte.
Home, és que clar, és que allò era un símbol del pont del petroli.
A tot el passeig, diguéssim, a tot el pantalà, a la punta, fem alguna actuació de millora, perquè hi ha alguna pica que està fotuda, i així fem alguna actuació d'aquest tipus, i fem actuacions a les baranes, al paviment, i així, però el que és la trobada en terra, res, zero.
Val. En la línia que preguntava la Marta Harque, Manuel, quanta part de l'estructura antiga heu pogut aprofitar d'aquest pont del petroli?
Home, menys la plataforma final, pràcticament tota. Ara no me'n recordo quants temps refem, però deu ser un parell, eh?
Bueno, Déu-n'hi-do. I escolta, i quan podrem ja trepitjar aquest nou pont del petroli?
Això ho dic als polítics, que... A veure, aquí hi ha un problema constructiu important, que és que aquesta obra s'ha de fer de maig a octubre, perquè l'estat del mar és molt diferent en aquesta època que no l'hivern.
Ah.
O sigui, la finestra per poder fer l'actuació és aquesta. Evidentment, aquest any ja no hi arribem segur, i si arribem l'any que ve perquè els problemes de tipus administratiu es resolen, ens hi posarem.
Per tant, estaríem parlant del 2025, octubre del 2025, Manuel, que es podrà...
Sí, sí, d'aquest ordre.
Doncs, escolta, Manuel Reventós, moltíssimes gràcies per haver entrat avui aquí al Fabricació Pròpia. Recordem, el Manuel és el gerent de l'empresa encarregada de fer el nou disseny d'aquest pont del petroli a Badalona, que fa 4 anys, justament aquesta setmana, s'ha complert del pas del temporal Glòria per al litoral i va provocar aquesta destrosa amb aquest pont. Manuel, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres. Adéu.
Tot un símbol, pont de petroli.
Sí,
i el mono també,
Molt.
Que estava allà a l'entrada. Hi heu anat? Jo és la típica foto que et fas.
Sí, sí, clar, i a més li has de tocar, no? Té parts desgastades, com més d'oradetes, perquè la gent va allà i com perquè et doni sort.
Ah, doncs. Molt bé. Candela,
digue'm.
Fem un viatge en el temps.
Vinga, 29 de gener del 1992. El 29 de
gener del 92 va caure en un dimecres i el diari de Barcelona portava notícies d'allò més importants, com per exemple que el president del Real Madrid, que aleshores era Ramon Mendoza, reconeixia obertament que el Barça jugava el millor futbol del món. Com canvien les coses, eh, nois? O que, per exemple, Pasqual Maragall demanava a l'estat espanyol la descentralització ministerial i que portessin a Barcelona el Senat. Però nosaltres ens centrarem en altres notícies de vital importància i que han captivat molt més la meva atenció, com Elton John i el seu cabell. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Bé, i és que el cantant britànic havia decidit aquell 29 de gener del 92 que ja n'hi havia prou de portar barrets curiosos i ulleres estrafolàries. El new look del cantant els devia que Elton John volia mostrar la seva cabellera tal i com era. I clar, la premsa de Londres s'hi va fixar perquè el cantant va anar amb una passarel·la de moda a París.
Sí.
I van dir, què li passa ara? Com és que avui no porta les ulleres i no porta aquest barret? Clar. I a més amb una passarel·la de moda, que vull dir que et fixes clar, amb els complements i amb el vestuari de tothom. Els que passen per la passarel·la i dels que estan asseguts al costat. Es veu que el tema dels cabells era una cosa que preocupava molt el cantant britànic des de que tenia 20 anys, quan li va començar a fer acte de presència a la calvície, i de manera que amb 30 anys s'havia fet un trasplantament de cabells, cosa que fa moltíssima gent, però havia resultat ser un autèntic fracàs perquè no sempre funciona a la perfecció, això. Per això, en els últims anys sempre anava amb barrets llampants per cridar l'atenció i no es veiés la seva calvície, però és que, a més, hi havia al costat com una espècie de pèl postís que li havia costat més de 2,5 milions de pessetes.
Com?
Ostres! I no devia ser sencera la perruca, perquè, clar, a sota del barret, vull dir, devia ser uns pèls només de
només
laterals.
Els pèls a sobre de la...
Suposo com les patilles.
De l'orella.
Sí, vull dir, aquest típic pèl que et queda sortit d'un gorro, no?
Sí.
Doncs, això és
Que sobresurt.
Però bé, ara per fi havia decidit que ja n'hi havia prou i que s'havia presentat a un acte social doncs amb el seu cabell natural.
Fos
el que fos. Va, deixem el Elton John per parlar de Cervera, perquè havia activat una nova ordenança per multar qui digués paraulotes o paraules malsonants.
Cuando yo era chiquitito me lavaban la boca con jabón por decir palabras feas con buena o mala intención con esa vieja costumbre que viene de la...
Bé, les multes de Cervera no eren només per a persones joves, que diguessin paraules grolleres al carrer i en veu alta, sinó que també es multava a madurets i a vells. A tot quisqui.
A tothom.
A tothom. A tothom que digués una paraula, doncs, malsonant.
Estem parlant de l'any 92, no fa tants anys.
No, que va.
Però,
escolta, jo veuria la gent amb renecs cap aquí, cap allà, tot arreu.
O sigui, tu entraves a comprar el pa...
I renec.
Sí, anava a dir un d'allò, però no el dic. A part de no poder dir paraules gruixudes al carrer, tampoc podien estendre la roba a balcó o a finestres que donessin al carrer. Vull dir, si et donen al pati del darrere és igual, però al balcó no. Les calces i els sostens i els calçotets...
A l'altre costat.
A l'altre costat. Expulsar catifes a les finestres...
És que això molesta els veïns.
Això molesta. Sí. Això, sobretot si passes per sota. Banyar-se a les fonts públiques... Però
això,
clar,
això tampoc no ho feu.
No ho feu, però també diré que Cervera fa molta calor i que en un moment donat...
No és clar.
Doncs una font la pots confondre amb una piscina,
sí,
perquè
mira,
és necessitat.
Això li va passar a la Shakira, us en recordeu que va venir aquí a gravar el videoclip.
I la van multar. I la van muntar, però és que també van amb moto sense... Van amb moto sense cas, la Shakira, per Barcelona. Més. Nena, que...
Sort que no estava a Cervera.
Home, que fa...
Li hagués caigut el pèl.
Home, per favor, per favor. I, a part, també l'ordenança implicava que no es podia portar roba que pogués ofendre la decència pública.
Ai, noi.
Que dius com si la decència pública es pogués ofendre. Vull dir, en tot cas, s'ofendrà una persona que no li sembli bé la roba que portes, però la decència pública no s'ofèn.
No.
Segons el consistori, totes aquestes normes tenien un únic objectiu, que era fer de Cervera una ciutat bonica que estigui més ben presentada perquè entri pels ulls.
Carai.
Ah, això val.
Bueno, era la seva teoria. Va dir que de totes les normes, la de la roba i la decència pública, és la que havia causat més polèmica entre tots els cerverins i cerverines.
Ah, entre ells Marc Márquez, no?
Sí, però el 92 potser Marc Márquez no havia tret ni el cap.
Va néixer un any després, però ja s'estaven preparant, saps, per l'arribada... Clar, perquè arribés i s'ho trobés tot net i ordenat.
Tot net, polític, i bé a la vista, perquè entrés pels ulls. El cas és que, clar, el que és decent per tu potser no és decent per un altre, i aleshores moltes dones van dir, a veure, què vigilareu ara? Si porto les faldilles pels genolls o pels turmells, que vivim a l'edat mitjana.
Ara.
En fi, les multes per infringir les normes podien anar dels 2.000 a les 5.000 pessetes, i tot i que la policia assegurava que no patissin, que no anirien buscant i perseguint a la gent, sinó que el que es trobarien. Vull dir que si tu et trobaven que no anaves ben vestida, però allà hi havia una moto per cada damunt de la vorera, potser multarien abans a la moto que tu.
Prioritats.
No sé com va acabar l'ordenança.
Una mica arbitrari, tot plegat, però...
Bueno, 92. Vull dir, era més important les Olimpiades, aquell any, ja t'ho dic jo. Va, i acabem amb una troballa molt curiosa, la de l'Arca de Noé.
Com? No llores, mujer, porque hoy...
yo lo traje el arca de Noé. Hay tanto por conocer.
Perquè un investigador italià havia trobat les restes, segons ell, potser havia trobat una altra cosa, però de l'Arca de Noé, a la frontera entre Turquia, Rússia i Iran, en concret les havia trobat en un precipici cobert de gel, que dius, ja m'explicaràs com trobes tot això si a sobre està cobert de gel, a 4.600 metres d'altura. L'investigador es deia Angelo i buscava l'Arca des de 1984, vull dir, li va portar el seu temps trobar-la, perquè ja estem al 92, i assegurava tenir fotos, vídeos i anàlisis científics...
Carai.
Que sí, de que havia trobat l'Arca.
No,
he buscat a Google i no he trobat res més. Vull dir que potser no va trobar res. El que va trobar després va dir pues no era l'Arca, deixa-m'ho estar.
No hagi transcendit el seu cognom, també crida l'atenció, no? Un de l'Àngelo.
Un de l'Àngelo a Itàlia, que n'hi deuen haver 30.000.
Àngelo.
En fi, bueno, m'ha cridat l'atenció.
Doncs el 92 tornem a l'actualitat. Gràcies, Candela. I el que fem és marxar a publicitat i a la tornada, mira, continuem parlant d'art.
Anava a dir el mateix. Parlarem amb Marc Balcells, perquè hi ha hagut aquest altercat amb la Gioconda, aquests activistes doncs, que l'han atacat amb una sopa. Amb ell parlarem, ho valorarem, el Marc, com dèiem, és criminòleg i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i especialista també en delinqüència contra el patrimoni cultural.
Això ens interessa, eh?
Sí.
A veure què diu el Marc,
sí,
sobre
un acte més. La seva opinió va a missa.
Vinga, va, doncs en parlarem després d'aquesta petita pausa a la digestió aquí al Fabricació.
En un juego donde el coco no obedece, el que se estremece, ella se enloquece, curar un amor eterno mucho más de 20.
Radio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, que arribem al punt de 3:45 de la tarda. Avui estem ganes de jugar.
No, i és que m'he confós.
Què t'has confós?
No, home, amb aquesta cacofonia que em pensava
perdona.
Que... Saps? Que em pensava que era del guanyador de calçots, perquè jo m'he imaginat aquell estómac, encara no han passat 24 hores. Bé, sí que han passat 24 hores ja des del concurs de la menja de calçots i allò deu estar revolucionat. Dic, mira, si és que li però, canta l'estómac.
Escolta, podem confirmar aquesta hora que l'entrevista avui a la caravana de l'Antonio Fernández,
sí, Hernández
era realment un efecte de soda al José Matosas.
Sí, i a més, ens consta que no era un lleó, era una cisterna d'un vàter, d'un lavabo.
Vinga, dit això, hem de rectificar.
Aviseu, clar. Aviseu quan feu aquestes coses. Tota la ràdio, eh? Tothom que tingui un tall amb efecte, que
mira,
ens avisi.
Com aquest, Paula. No, és que clar, és que tira'l, o sigui... No és això la no Paula.
És que, val, això no és que hi hagi un lleó a la peixera. És un efecte de so, d'acord?
Bueno. Dit això, va, ens centrem avui amb la digestió, el tema que us proposem, perquè la Gioconda, la pintura més cèlebre del món, torna a estar al punt de mira dels activistes de Jarque.
Sí, noi.
Bueno, ahir la van tornar a ruixar, en aquest cas amb sopa.
Pobre.
Pobreta. En aquest cas ha estat per reivindicar el dret a una alimentació sana i duradora.
Sí, molt útil.
Bueno, no sé.
El Museu del Louvre de París ahir va viure de nou un acte vandàlic, que de fet aquí a casa nostra també doncs, ens vam rebre. En aquest cas van ser dues activistes del col·lectiu Resposta Alimentària que han volgut denunciar que el sistema agrícola està malalt. Com ho han fet? Ara tu ho apuntaves, Mercè. Doncs van llançar sopa a aquest quadre i van passar ràpidament ràpidament per sota de les barreres que envoltaven aquest quadre. De fet, no és la primera vegada que la Gioconda de Leonardo da Vinci és objecte d'un acte vandàlic o reivindicatiu. Mm-hmm. L'últim, ho recordareu, va ser encara no fa 2 anys, el maig del 22, quan el vidre que la protegeix va rebre un pastís de nata.
Veus?
Li van tirar un pastís. Pobra Gioconda.
Pobreta.
Que es deu anar trobant en què l'ataquen contínuament per reivindicar coses que a ella ni li van ni li venen. Per comentar la jugada, és un plaer saludar a aquesta hora un amic del programa, que és el Marc Balcells, criminòleg i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i a més, especialista en delinqüència contra el patrimoni cultural. Marc, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Estic molt refredat, però ho compensa la felicitat per estar amb vosaltres, estimades, així que
mira,
molt content.
Quan hem llegit avui la notícia hem dit, per fi tenim una excusa per trucar al Marc, que tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
Doncs aquí estic, tot vostre. Sí, el refredat ho permet, però bueno, més o menys se m'escolta bé.
Se't sent? Perfecte, Marc. Escolta, quan has llegit aquesta notícia que ens han tornat a atacar la Mona Lisa com a especialista en delinqüència contra el patrimoni cultural i, a més, amant de les arts, què has sentit?
Mira, per començar vaig pensar, ostres, de les poques notícies que puc tuitar al moment, perdoneu, sembla que això sigui frívol, però generalment, clar, no són notícies que saltin a la palestra als delictes contra el patrimoni cultural, de bonassa primera. Però, clar, aquestes sí que acostumen a saltar ràpid, entre altres coses, perquè, clar, ara ja tothom és un periodista en potència, disculpeu perquè no voldria aquí fer suplantació de professions, però, clar, ja ho veu veure les imatges, eh? Tothom està amb el mòbil, és a dir, les imatges que van passar la BBC eren bàsicament, com qui diu, real time. Uh-huh. Li estava allà tothom. Clar, jo què em penso? Mira, em penso que, home, preferiria un altre objectiu, preferiria un altre tipus de protesta, tant en fons com en forma, però, clar, el que m'espanta molt de tot això és la tendència. És a dir, nosaltres com a criminòlegs, clar, els fets aïllats no ens ajuden gaire. Però, clar, aquí ja no podem dir que estiguem parlant d'un fet aïllat perquè ja podríem començar a establir una base de dades ben bonica i podríem començar ja a analitzar estadísticament sexe, edat dels perpetradors, hora del dia, material emprat, quin tipus d'art ha sigut, doncs, el més utilitzat, perquè llavors és quan podem començar a establir, a través d'aquestes dades, una sèrie de tendències. I el que està clar és que aquesta tendència, de moment, només ha fet que començar.
Només ha fet... Per tant, bueno, ara parlàvem, no?, que aquí a Barcelona també ens va tocar el rebre i em sembla que a Londres també va passar un cas similar, ara a París. És a dir, estem parlant d'una tendència que tu dius va a l'alça i en què et bases a l'hora de fer aquesta suposició, Marc?
Quantitativament en el número dels en el número dels casos que hi ha hagut ja al llarg del 2023. Uh-huh. És a dir, sembla que el camp cultural s'ha convertit en la palestra de les manifestacions. I no ho dic jo, ho dic basant-me en les declaracions que han fet després els mateixos atacants a mitjans. És a dir, hi ha gent que ho ha dit, no, jo és que això ho faig perquè sé que aquest és un mitjà al qual jo puc cridar molt més l'atenció, doncs, que anant, no, jo què diria, a un port per queixar-me de la indústria petrolífera o per anar a les portes d'un Parlament. Diguem que el contraste entre una escena tan calmada com és una sala de museu i de cop i volta una reacció d'aquestes, doncs ja ho veieu, és que porta titulars i porta càmeres. I això és una mica el que vol la protesta. És a dir, moltes vegades ells ja saben que hi haurà aquell vidre i que, per tant, la peça no quedarà malmesa. Però ja la reivindicació ja està feta.
Clar, la imatge és molt impactant, no? Perquè a primer cop d'ull sí que et pensa, sí que et dona la sensació, doncs, que una obra com la Mona Lisa ha pogut estar afectada, no? Que és tot un símbol de l'art, de la història de l'art.
I dos cops. És a dir, clar, aquí dius, ostres, clar, però aquí entrem en un tema molt, molt important amb el qual tots els directors de museu i els de l'àrea de seguretat estan sospesant, que és, clar, què has de fer amb un museu? Un museu ha de ser un lloc que convidi a la gent, que convidi a la reflexió, que convidi a estar allà, i per tant, doncs, el problema és aquest. Clar, què has de fer? Què hem de convertir la sala de la Gioconda en una fortalesa on només puguis entrar un per un a través de passar un detector de metalls, etcètera, etcètera?
Però normalment, Marc, als museus n'hi ha alguns que sí, no? Que hi ha arcs que tu, per exemple, no pots entrar-hi amb motxilla. És a dir, que sí que hi ha cert control a l'hora d'accedir a grans museus com, per exemple, el Louvre.
Sí, però mira, això, per exemple, és molt fàcil de desactivar i no és que us estigui donant idees. El que estic dient, venint a dir de forma genèrica, sí. Això, a la persona que vol fer aquest acte, no és una persona que s'hi llança ja per primera vegada, per exemple. Hi ha alguns d'ells que en premsa i han dit no, això ja ho hem assajat a casa, amb pintures, amb un vidre, etcètera, etcètera. Vull dir que ja tenen pensat, no és una idea espontània. Escolta, va, que ens trobem tots junts i va...
No, clar, està planificat, però la pregunta anava més, Marc, d'accedir amb una sopa a un museu. És realment senzill?
Però clar, a veure, no és que sigui realment senzill. El tema és el següent. Tu com a una... Ara pensem en el Louvre, no? Tu com a vigilant de seguretat al Louvre pots inspeccionar d'una forma absolutament pristina a totes les persones que t'hi entraran. Jo hi vaig estar al novembre i la cua per accedir és que agafa tota la plaça. És a dir, encara que tu tinguis una entrada amb temps i que et diguin, escolta, vostè ha d'entrar a les dues, això no vol dir que puguis arribar a mirar, perquè això tu et pots amagar a... Doncs jo què sé, imagina't, doncs si és un petit pot o tu pots guardar la sopa en un container relativament petitonet que et puguis amagar en un mitjó, que et puguis amagar en determinades zones... Clar, això ho fa així. No ens oblidem d'una cosa. El primer atacant era un noi disfressat de senyora que anava amb cadira de rodes i que entrava al museu llançant pètals de flors. Ell després va dir que allò era una espècie de performance, però clar, aquest senyor, amb tota aquesta performance que ja la va començar a la porta, hi va entrar, hi va accedir. És a dir, ningú va veure en aquell moment que aquest senyor portava un pastís.
Clar.
La cadira de rodes per tirar-ho després. És a dir, que això ens ve a dir... I és una cosa molt humana que en grans museus i en grans institucions el absolut control sobre la persona que entra és molt difícil.
És pràcticament impossible. Exacte. Marc, tu també apuntaves, no, a aquests perpetradors en aquesta acció que sembla que va a l'alça, és a dir, que cada vegada ens hi trobarem més. No sé si es pena, com es procedeix a nivell a la policia, es detenen, es fitxen, què s'ha de fer amb aquestes persones que perpetren aquest tipus d'actes?
Bueno, mira, aquí variarà molt del lloc. És a dir, aquí nosaltres podem opinar des del punt de vista ètic i moral si això ens sembla correcte o no, perquè aquí també estem en una zona molt grisa.
Oh, però això en principi, Marc, a un museu no es pot fer. No es pot fer.
Cert, però aquí també és veritat que no trobaríem un common ground, aquí no trobaríem ara, si ens entrevistessis aquí a 1.000 persones, no tots els 1.000 et dirien doncs jo estic a favor d'una cosa o l'altra, i això és... diu molt, perquè, clar, això ens està donant a veure no que hi ha aquesta àrea grisa de dir, bueno, clar, com és una protesta per un tema tan seriós com és la cultura alimentícia, com és el tema del medi ambient, aquí estic segur que hi haurà gent i podem trobar demogràfiques més a favor i més en contra. Llavors, també té a veure el fet d'on succeeix això. Depenent de la jurisdicció en la que està succeint, això pot ser que sigui delicte o no.
Sí, però cas, clar...
Exemple.
Però, Marc, per exemple, a un museu no s'hi pot menjar, no? Ni s'hi pot beure. És a dir, sí que hi ha unes normes quan tu entres a espais com aquest de coses que es poden fer i coses que no. Amb això estarem d'acord que seria una de les coses que no es podrien fer.
Cert, però una altra cosa és que la cosa quedi com a mer element administratiu dins del museu o que això pugui ser considerat com un delicte vandàlic pel país en qüestió. És a dir, que hauríem de veure si el Codi Penal francès contempla la figura del vandalisme contra l'art.
Clar, tu no saps si en aquest sentit, Marc, perdona, s'està intentant legislar en aquest sentit, perquè si tu dius que és una tendència a l'alça, no sé si tu et consta, Marc, també com a expert en la matèria, que els governs estiguin posant les piles i, ostres, això ho hem de legislar o regular, perquè si no tindrem constantment problemes i al final qui surt perjudicat és el món de l'art, no?, i la gent, els apassionats de l'art, que, per exemple, avui no podran veure ni gaudir d'aquest quadre.
Mira, nosaltres, per exemple, a Espanya no haurem de fer gaire cosa perquè nosaltres el Codi Penal, el 323 i 324 del Codi Penal, ja el tenim contemplat, el que seria la destrucció del patrimoni històric. És a dir, si llegim l'article, això cauria, però de ple, a dintre. Ara, per exemple, tornant a les tendències, es veu molt, com sempre, Itàlia és el país que pren més la iniciativa, i Itàlia ja ho va dir el ministre de Cultura, passem a endurir automàticament tot aquest tipus de delinqüència. Però no tot aquest tipus de delinqüència de que un activista entrarà al museu i farà malbé. No, no. Qualsevol turista, begut, no begut, que es pengi d'una estàtua, que a una nit de juerga, etcètera, etcètera. Recordem que Itàlia, per exemple, és un gran museu a l'aire lliure.
Sí, tant.
És a dir, no ho tens tot a dintre d'un museu.
Sí, de fet, van penar, no?, a uns turistes que van fer una guixada al Coliseu, si no m'equivoco, a una de les pedres.
I una de les grans últimes va ser uns turistes beguts que van penjar-se d'estàtues a la senyoria a Florència, i clar, el braç de l'estàtua va cedir, i en Gennaro San Giuliano, que és el ministre de Cultura, va dir això: nosaltres començarem a demanar penes severes, però penes que puguin arribar a incloure presó. I no ens n'estarem perquè ja estan tips d'aquests temes. Llavors, clar, aquí és on es veurà les actituds més punitives o no, i ens dirà una mica també fins a quin punt realment es pren seriosament l'utilitzar l'acció penal contra aquests casos. Compte, tornant a la zona gris, si és que realment considerem que volem utilitzar l'acció penal per aquests casos, perquè també és veritat que hauríem de pensar per aquestes senyores que han tirat aquesta sopa, sapiguem que hi havia un vidre, sapiguem que la Mona Lisa al darrere no pot quedar perjudicada cap de les maneres, realment volem una sanció penal, perquè en aquests casos pensem que això genera antecedents penals, etc. I clar, també hem de pensar, no?, si el dret penal aquí realment s'ajusta a la realitat dels fets, o volem, per exemple, una multa administrativa, el que sigui, que no deixi antecedents penals, que no sigui tan lesiu per l'historial de la persona.
És un tema complex, Marc? Ja és com tu dius, i és una zona gris, no? Perquè en realitat és això, és una acció a favor d'un acte o de, diguéssim, una protesta ecologista, no? I darrere de tot això hi ha una bona causa. Per tant, sens dubte que en seguirem parlant properament, perquè, com tu deies, em sembla que aquest any 24 vindrà també farcit de casos com aquest, Marc. Per tant, ja tindrem excusa per anar-te trucant.
Ara que ho dius, mira, estic tocant amb els dits en forma de cornamenta, molta fusta, perquè la veritat és que el que voldria precisament és que això no passés, o sobretot, sisplau, si han de pensar en aquest tipus de protesta, s'ha de ser molt curós, perquè estem parlant de vents que no poden tornar. Ja sé que, evidentment, la protesta té relació amb combustibles fòssils, amb política agroalimentària, etc. Però clar, posa que aquest mirall no hi hagués estat allà. Digue'm tu què pot reemplaçar una Gioconda. Per que hi hagi una finalitat al darrere amb la qual jo, el que seria el missatge de fons, el tema ecològic, etc., i comulgo. El que passa és que potser no em caldria arribar a aquests extrems, perquè algun dia els plorarem. D'això estic segur.
Clar, potser l'altre seria que no en parléssim ni als mitjans, ni que la gent retuités aquestes imatges, no? És a dir, si no hi hagués aquest ressò, potser, no?, els activistes considerarien que no és una acció tan efectiva, no?
El que passa és que això, en una societat tan fluida com la nostra, el que dèiem, no?, de tuits, de gravacions, en el mateix moment en què això està passant, ja és un vaixell que crec que hi ha... Que ha marxat, perquè és el que us comentava. Ja no és només un tema d'institucions culturals com museus, és un tema de que s'han arribat a aturar concerts i de pujar, jo què sé, al mig del segon moviment de Mahler, de l'orquestra tal, i aturar-ho per també desplegar pancartes, etc. I clar, és un camp on aquesta contraposició entre la calma de la sala, la calma del concert, la calma de... i el missatge... Clar, ho potencia moltíssim. És a dir, això ho fas en una carrera de cotxe o en un partit de futbol i, sincerament, clar, amb el crit i amb el baculló de motors, de públic, etc., el missatge queda molt difús.
Clar, un museu, evidentment, és molt més cridaner. És molt més cridaner. Clar. Marc Balcells, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Millora't. Fas molt bona veu, t'he de dir. Comences bé la setmana.
Oh.
Ha estat un plaer. Criminòleg i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i especialista també en delinqüència contra el patrimoni cultural. Amb ell hem comentat aquesta acció d'aquesta sopa que va tenir lloc ahir a diumenge al Museu Louvre de París, quan bé, uns activistes, doncs, això, van llançar sopa a aquest quadre de la Mona Lisa, per sort protegit amb un vidre. Marc, moltíssimes gràcies, cuida't molt.
Una abraçada, fins la propera.
Fins la propera.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immune normal i protegeix de l'oxidació.
Bit-C-1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Passat de 3:45 de la tarda, cada vegada que escoltem aquesta sintonia, Pau Massip, és que encaixa, o sigui...
Què?
És que ets el xèrif de la informació. I aquí el tenim. Sí, sí, sí. No miris a la peixera, Pau Massip. Millor que no miris a la peixera,
no, però...
perquè... Què et passa? No escoltes?
Està sonant la... No.
Està sonant la teva sintonia.
Sí, és que no
puja,
la sentia,
Paula, puja,
no la sentia. L'has treta, Paula, la sintonia? Ah, doncs no la sentia, eh? No sé, no sé.
Quin dilluns, no?
Mare meva.
Mare meva.
Comencem bé la setmana.
Sí, com la comencem la setmana? Explica'ns-ho.
Jo, bé. No. Informativament, home, bastant carregadeta, eh? Perquè només dilluns al matí i ja estan relacionant l'expresident Carles Puigdemont amb els serveis secrets russos, partits d'extrema dreta italiana i alemanya. De fet, El Mundo directament titulava que Puigdemont sabia que Rússia invadiria Ucraïna.
Sí.
Vull dir que...
Imagina't. És que
comença sap, tot bé la setmana.
Sap tot Puigdemont.
Sí, sí, sí.
Sap, a veure, com ho fem aquesta setmana? Perquè demà, a les 3, si no m'equivoco, comença aquest debat.
Exacte.
Al Congrés dels Diputats sobre la llei d'amnistia.
Sí, sí, sí. I fins a les 3, com qui diu, Esquerra Republicana i Junts estaran intentant negociar les esmenes, aquests últims retocs en aquest text, perquè... Per intentar que la llei d'amnistia estigui blindada al màxim, protegeixi i agafi el màxim de independentistes que ara mateix tenen judicis pendents.
Oberts, o pendents.
Exacte, o investigacions en contra d'ells. Perquè al final es puguin acollir aquesta llei d'amnistia. Perquè estem, recordem que cada vegada que els partits negocien alguna cosa, inclouen alguna cosa a la llei, el jutge Manuel García Castellón de l'Audiència Nacional aconsegueix vincular i canviar les acusacions perquè no quedin incloses dins de la llei d'amnistia. L'últim és el tema aquest de la qüestió del terrorisme i els drets humans. La llei i les esmenes que es van aprovar dimarts passat parlaven de que queden inclosos aquells actes que no s'hagin vulnerat els drets humans i el jutge García Castellón va dir que sí que s'havia fet en el cas dels policies ferits a la plaça Urquinaona i, per tant, el tsunami democràtic que seria la causa contra Puigdemont i Marta Rovira, entre d'altres, doncs ja en quedaven exclosos. El que passa que també el PSOE ja diu que no està, que ja està fart, que vol aprovar-se aquesta llei i que ja està, que no es poden fer més modificacions, i Junts i Esquerra ho intentaran, però no sabem.
Escolta,
si...
És un pas previ, o sigui, és un pas més, però un pas previ al Senat. Vull dir que demà ha de sortir aquesta votació, aquest debat.
Sí, demà bé, caldrà veure el tema de les esmenes, però segurament el text s'aprovarà.
Què creus que passarà? Vull dir, tot això començarà, com dèiem, a les 3 de la tarda?
Sí. No, ja et dic, és que ara ja gairebé com que no es pot dir res en política perquè sempre hi ha moviments d'última hora que ho poden canviar tot, però en principi, més enllà de que es pugui incloure alguna esmena o no al text, a la llei,
La norma es votarà demà al Congrés, s'aprovarà, i llavors el tema és que se n'anirà al Senat. Que el Senat, el Partit Popular, té majoria absoluta, i el que farà serà... Vull dir, el que jugarà és el que es coneix com a filibusterisme, que és fer servir les pròpies normes del sistema democràtic, del funcionament de les cambres, no? I ho allargarà al màxim possible, però... que tampoc té més importància...
Que no servirà gaire per res, no?
No, simplement ho dilataran el temps. Val. Perquè després ha de tornar al Congrés, i el Congrés torna a tenir la majoria de la investidura, el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, els partits independentistes bascos, gallecs, etc. Per tant, s'ha d'aprovar sí o sí. Simplement que s'endarrerirà, i llavors també buscaran el suport, volen demanar l'opinió a la Comissió de Venècia, que és un comitè d'experts, volen demanar l'opinió a Europa. Europa ja ha deixat molt clar que no en valorarà res fins que la llei estigui aprovada i entri en vigor, i, per tant, ha de passar tot el procés. Per tant, demanar-ho ara tampoc té massa sentit.
Doncs demà veurem. A veure, el seguirem des de Fabricació Pròpia, sense dubte.
Sí, sí.
Cap on anem? Cap on ens portes aquesta setmana?
Doncs mira, demà a Barcelona arrenca el congrés de l'ICE, que és aquest congrés sobre el sector audiovisual, que és un dels més importants del món sobre aquesta matèria, del sector audiovisual. I, a més, és... juntament amb el Mobile, un dels congressos més importants que té Barcelona ara mateix. Doncs arrenca demà, és fins divendres, i a més diuen que serà el més gran de la història. És la 20a edició, no la 20a edició que es fa a Barcelona, sinó de tots els que s'han fet. Abans es feia a Amsterdam, per exemple. Doncs aquesta és l'edició més gran de totes, amb més de 1.300 expositors, amb 82.000 metres quadrats d'exposició, que és un 30% més que l'any passat, i s'espera que hi hagi uns 70.000 visitants. O sigui que aquesta setmana, com passa amb el Mobile, sembla que és el Mobile se'n parla molt, i en aquest cas no se'n parla tant.
Està com que no li donen la importància que té.
Però, no, a veure, a Fira de Barcelona organitza centenars de congressos durant tot l'any, i durant tot l'any hi ha firaires i gent que ve a participar en aquests congressos. El que passa que és veritat que el Mobile és el principal congrés de telefonia mòbil del món. Tots les companyies presenten les seves novetats aquí, etc. Per tant, és molt important. Aquest del sector de l'audiovisual, el que passa que també és molt enfocat als professionals. Vull dir que sí que hi ha coses que nosaltres
que potser en el nostre
gaudim
dia a dia,
però que no som conscients. Que vull dir que potser ara estan presentant sistemes per les teles o per els sistemes audiovisuals que nosaltres, pues, potser fins d'aquí 2 o 3 anys o 4 no rebrem quan comprem una tele o un telèfon mòbil. Per tant, no és tan directe pels usuaris com pot ser presentar temes com mòbils, etc.
El més contacte més directe pels usuaris d'aquests dies pot ser que hi hagin menys taxis, si sou usuaris de taxis.
Això és el que anava a dir, que no n'hem parlat tant, però que aquesta setmana tindrem les típiques imatges de furgonetes negres i taxis plens amunt i avall, i potser costarà agafar taxis, i els hotels segur que estan plens, i els restaurants més luxosos de Barcelona segur que tenen reserves plenes, i
que sapiguem que és per això.
Si algú vol anar a sopar a algun lloc allò una mica bo, potser té problemes de trobar taula aquesta setmana.
Per fer la reserva. Doncs
exacte.
Passem d'aquesta fira ICE perquè continuem, diguéssim, amb la plana judicial.
Sí, perquè dimecres encara a Europa hi ha la mediació per la renovació del Consell General del Poder Judicial. No sé si l'audiència ho recorda, que abans de festes es van reunir Sánchez i Feijó al Congrés dels Diputats, perquè Feijó no va voler anar a la Moncloa com per intentar desprestigiar o treure-li valor a la presidència de Sánchez. Doncs en aquella reunió, a més, va com intentar fer un gir una mica irònic, i va demanar que per renovar el Consell General del Poder Judicial hi hagués mediació internacional i que fos la Unió Europea. Doncs la Comissió Europea va recollir el guant, va acceptar, i dimecres estan convocats a Brussel·les el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i Esteban González Pons, del Partit Popular, que és eurodiputat i vicesecretari d'Acció Política del PP, I han de parlar sobre aquesta renovació, que recordem que fa més de 5 anys que està bloquejada per part del Partit Popular, que el Partit Socialista està intentant modificar la llei per intentar renovar, perquè recordem que aquest Consell General...
Caducadíssim.
Hi han moltes cadires buides perquè directament alguns dels membres han mort, d'altres s'han renunciat al càrrec. Però, clar, és l'òrgan de poder dels jutges, per tant, és qui decideix moltes coses. Ja no legisla, però sí que...
Que gestiona.
Gestiona, exacte. Mm. I molts nomenaments de jutges, etc., passen per ells. I, clar, aquí el tema és que ara mateix hi ha una majoria conservadora que fa temps que políticament no existeix i, per tant, s'hauria de modificar, i això és el que no vol el PP, perdre el control del Consell, de l'òrgan de poder dels jutges. S'haurà de veure.
A veure, que ara parlaves de control.
Sí, Brussel·les, dic que vol que aquestes negociacions no s'allarguin gaire, i ha dit que en 2 mesos això s'hauria d'enllestir. El tema també és que qui farà d'intermediari és el belga Didier Reynders, que és el comissari de justícia de la Comissió Europea. Mm. El que passa és que aquest home es vol presentar a president, em sembla que és del Consell d'Europa, si no m'equivoco,
sí.
I per tant, d'aquí poc renunciarà al càrrec. De fet, al juny hi ha eleccions a la Unió Europea.
Sí, sí.
Per tant, tots aquests càrrecs es renovaran, llavors també per això es volen apremiar aquestes negociacions que vagin per feina, perquè si no... No, s'haurà de tornar a convocar amb nous càrrecs diferents
i tornar a
començar.
Anem
per feina i arreglem-ho ràpid.
Mira, t'agafo aquesta frase que has dit, perquè jo no sé si a Galícia tenen aquesta ascensió, que volen anar per feina i arreglar-ho ràpid perquè hi arriben les eleccions.
Anava a dir, jo crec que se'ls està fent llarg perquè... No sé quants de setmanes portem parlant de Galícia i de les eleccions, i fins dijous a la mitjanit no començarà la campanya electoral, o sigui que segur que tenen ganes de que el tema passi, també perquè són eleccions a Galícia, però es parla de més coses que no pas de Galícia, que jo crec que si fos gallec a mi m'emprenyaria, perquè el que voldria és arreglar els problemes del meu país, no de parlar de Catalunya quan estem fent campanya a Galícia. En fi, la setmana passada va sortir l'enquesta del CIS, que posava en dubte que el Partit Popular pugui mantenir la majoria absoluta. Li donava, per la franja alta, perquè li donava entre 36 i 38 diputats, 38 seria la majoria absoluta, i donava també, si el Partit Popular li donàvem la forquilla més baixa i a tota l'esquerra li donàvem la més alta, sí que aconseguia desbancar el PP. Complicat, però bé, res és impossible. Recordem que a Galícia el segon partit, la principal força de l'oposició és el BNG, el Bloc Nacionalista Gallec, que a més en aquestes eleccions ha aconseguit tornar a unificar-se amb un dels seus dirigents històrics, com és José Manuel Beiras, que en va sortir una mica malament quan va néixer tot el moviment del 15M, etc. Va fundar un nou partit que es deia Nova, etc. I ara, en aquestes eleccions, tornen a anar junts. De fet, Pablo Iglesias va demanar que es votés pel BNG, i en aquesta enquesta del CIS no li donaven diputats a Sumar, per tant... S'haurà de veure què passa.
Doncs veurem què passa. Pau Massim, no sé si tens... pots quedar fins a... Carai, tu, quin ensurt.
No, avui la Paula està molt...
Està molt picadeta.
Picadeta.
Després parlem. Mira, ja sabeu que aquest dilluns, cada dilluns a aquesta hora el que fem... Et pots quedar, Pau, perdona,
sí,
que t'anava a dir.
Sí, sí.
Comptem també amb els companys de Verificat, que posen la lupa justament a declaracions de polítics, del soroll que circula també a les xarxes socials, i avui, justament, mira, Pau, ens centrarem en una notícia relacionada amb els contagis de xarampió, que segons l'Organització Mundial per la Salut, l'OMS, estan augmentant a Europa a una velocitat alarmant. Però ens preguntem, estem parlant d'un creixement de casos explosiu, com apunten alguns mitjans? Fem una trucada, com sempre els dilluns, com dèiem, per treure'n l'entrellada tot plegat, a Verificat. Parlem amb el Marc Massip, que és formador de Verificat Escola i fact-checker de ciència. Què tal, Marc? Com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta, aquests dies estàvem parlant ara també amb el Pau Massí, estem parlant molt de l'augment de casos de xarampió a Europa, amb titulars i piulades que parlen que s'han multiplicat per 45 els casos en un any. Tan dramàtica és la situació, Marc?
Bueno, és una situació que no és agradable. Òbviament, estan pujant i molt els casos de xarampió, i com bé deies, la pròpia Organització Mundial de la Salut ha alertat, no?, de que estan creixent a un ritme alarmant. Ara bé, hem de vigilar també una miqueta amb aquests titulars de que es multipliquen per 45, perquè sí, és real, és veritat que el 2023 hi va haver al conjunt d'Europa 45 vegades més casos que el 2022, que l'any anterior, però no cal oblidar que venim d'uns anys postpandèmics, uns anys on la Covid-19 i les mesures de restrictives, no?, en l'àmbit de la pandèmia han influït molt en com han circulat diverses malalties. Un exemple també el trobem, per exemple, en el cas de la grip, no?, que fins aquest hivern del 2023-2024 no s'ha normalitzat, no hem tingut una onada com les prèvies a la pandèmia. I amb el xarampió, doncs, ens trobem en què està passant una cosa relativament similar. Els casos estan creixent. A Europa n'ha registrat més de 42.000 aquest any, l'any passat, disculpeu, el 2023, quan veníem de 940 al 2022, però si ens anem als anys d'abans de la pandèmia, el 2019 o el 2018, aquest creixement ja existia. I, de fet, els casos eren encara majors. El 2018 vam tenir 80.000 casos a Europa, el 2019 hi va haver més de 100.000. Aleshores, la situació no és bona, perquè els casos augmenten i és una malaltia que és prevenible amb vacunació i és fàcilment prevenible, però tampoc és una situació tan descabellada com a vegades ens podem endur la impressió, no? Ja ho sigui, segons quins titulars i segons quines piulades.
Clar, de fet, Marc, el xarampió és una malaltia viral molt contagiosa que afecta sobretot als infants, no? Ara que parlaves de vacunacions i tot plegat.
Sí, correcte. Al final són un dels grups més vulnerables, no? I per això les campanyes de vacunació, doncs, inclouen immunitzar aquests infants a partir de l'any. Reben una primera dosi de la vacuna, a partir dels 3 anys reben la segona, i amb això, doncs, es considera que la immunització i la protecció enfront del xarampió és gairebé total. No és potser suficient per no contagiar-se, però sí per evitar com els quadres més greus de la malaltia, i a més ofereix una bona protecció també enfront de l'infecció. La Organització Mundial de la Salut, de fet, demana, no?, als països que si volen estar en camí d'eliminar la malaltia o d'evitar, com a mínim, aquests brots epidèmics, doncs tinguin un 95% dels infants vacunats. Per tant, sí, són els infants el grup com més vulnerable i que més atenció cal prestar-li en aquests termes de vacunació.
Clar, Marc, ara que dius, en aquests termes de vacunació, el que és un fet és que podríem dir que la gent es vacuna menys. Des de Verificat, sabeu per què passa això? Ho heu pogut estudiar?
Sí, hem estat investigant, no?, perquè és un fenomen que està passant a Europa, no només des de la pandèmia de la Covid, sinó que ja ve passant des de fa més o menys 10 anys, que les ràtios de vacunació, en general, en el context europeu, estan caient. Cal dir que, i en parlarem més endavant potser, però no és un escenari que ara mateix Espanya o Catalunya s'estigui donant i ens haguem de preocupar. Nosaltres mantenim unes bones tasses de vacunació, però sí que és una cosa que està ocorrent en el conjunt del continent europeu. Què hi ha al darrere d'això? Doncs d'aquesta caiguda potser més recent, del 2020 cap aquí, òbviament tenim un actor clau, que és la pandèmia de la Covid-19. En aquesta pandèmia, en una situació d'emergència, doncs totes aquelles coses no urgents es posposen, i això es pot arribar a traduir en una baixa de la vacunació, de les taxes de vacunació dels infants en aquells anys, en el 2020-2021, que després aquestes taxes es recuperen, però aquells infants potser han quedat sense vacunar. Això és una cosa important a tenir en compte. Però, clar, si aquesta caiguda ja ve d'anys anteriors, vol dir que ha d'haver-hi altres factors, no? La desinformació és un dels factors que els experts apunten que pot tenir una influència, és a dir, totes aquelles notícies falses que es van generar a partir d'un estudi científic mal fet, el 99, que relacionava la vacuna amb l'autisme, doncs d'allà tota aquesta desinformació té unes conseqüències, no? Uns infants no vacunats que a poc a poc es van acumulant en els diferents sistemes de salut. Però els experts també apunten a les desigualtats com a un altre factor important. Hi ha tota una sèrie de població que no té un accés a les vacunes tan senzill com podem tenir altres persones, no? ens explicaven els experts, doncs, per exemple, les persones migrants en moltes ocasions tenen una certa dificultat per accedir a aquests programes, o n'hi ha d'altres, no?, que poden venir de cultures de menys vacunació. Per exemple, Ucraïna tradicionalment té unes ràtios de vacunació inferiors a les que tenim a Catalunya i a Espanya, i en conseqüència les persones que han vingut a Ucraïna aquest darrer any, doncs segurament la cobertura vacunal entre elles és una miqueta menor. Aleshores, totes aquestes desigualtats, totes aquestes condicions de viure en un món tan complex, no?, també juguen un paper important.
Marc, recorda'ns, mira, ens queda res, gairebé un minut i escaig, per tots aquells oients, no?, que sàpiguen la gran feinada que feu des de Verificat, si es troben amb alguna notícia doncs que creuen que és un fake, que volen verificar, justament, que volen averiguar si és veritat o no, què han de fer?
Doncs mira, és tan senzill com enviar-nos un WhatsApp. Nosaltres tenim el telèfon, el 666-908-353, que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol informació que es trobin i que els sembli sospitosa, o qualsevol cosa que vegin a la tele, fins i tot, i no acabin de veure clara, doncs ens poden enviar aquest WhatsApp i nosaltres, a la major brevetat possible, els respondrem i els donarem tots els detalls que puguem.
Doncs, Marc Massip, com sempre, és un plaer poder col·laborar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies des de Verificat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Vinga, Pau, Massip. Massip, una altra vegada.
Què?
El número, què te'l saps?
666-908-353.
Fantàstic.
Va. Ja el dic bé.
Ja està, ja el tens registrat i verificat. Contra l'actualitat. És el llibre que parlarem després d'escoltar tot el que ens hagi d'explicar la Sandra Gómez, tot el que hagi passat pel que fa a l'actualitat en aquesta darrera hora.
Després de l'actualitat, contra l'actualitat.
Tindrem més actualitat. Actualitat i present és el mateix?
No.
Per tu? Són coses diferents?
Sí.
S'ha d'anar contra l'actualitat?
Ui, Mercè, quines preguntes més profundes.
Doncs mira, aquestes preguntes...
Per 15 segons que ens queden.
Li farem i li plantejarem.
No sé si tenim marge de...
No et preocupis, l'Albert Lladó ens ho respondrà en el cacau de les 4. Gràcies.
A tu.